Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. La política realment pot arribar a ser molt capritxosa. Qui ens hauria dit, no fa tants dies, quan molts es barallaven amb correus per si les paperetes arribarien a temps abans d'agafar les maletes i fotre el camp de vacances, que tindríem un matí de mitjans d'agost en què, bàsicament, pot passar de tot. Un matí en què no hi ha res escrit i que, a hores d'ara, l'única certesa que tenim és que no sabem res del cert. En condicions normals, una sessió de Constitució de les Corts Espanyoles en ple estiu, rostits de calor, a més de 30 graus, sonaria, com a mínim, a pla poc seductor. Però en aquest cas, perquè la política, com dic, és molt capritxosa, tenim al davant unes hores apassionants amb tot per decidir. De fet, pel mateix motiu, hem passat d'això d'ara fa tot just un mes...
Puigdemont era un problema hace 5 años. Hoy es una anécdota. Y la palabra de Puigdemont vale lo que su declaración de independencia. Es papel mojado.
A un Sánchez havent de demanar-li suport per tenir...
Convivencia. Superar con ello conflictos que desgarraron a nuestra sociedad en el pasado. Estar más unidos en nuestra diversidad.
Que capritxosa que pot arribar a ser la política. Francina Armengol, Cuca Gamarra o bloqueig infinit. Què farà Junts per Catalunya? I Esquerra Republicana? I els bascos? I Coalició Canària? Atenció aquí, una única diputada farà ballar els altres 349? I si algú arriba tard? I si algú s'equivoca? I si, i si, i si? Unes hores de negociacions contrarrellotge, perquè sí, avui encara es negocien coses de reunions, de trobades, de corredisses, en definitiva, unes hores i un matí 100% de ràdio. I per això, aquí al Món-RQ, hem preparat un desplegament especial per explicar-vos tot el que passi. A Madrid, recorrent els passadissos del Congrés, allà on passaran les coses, i tindrem l'Adrià Santasusagna i el Roger Perciba. I des de Barcelona, els estudis centrals de RQ, tot l'equip del programa, la redacció d'informatius, tertulians i qui calgui. La votació en si arrencarà d'aquí a 2 hores mal comptades i pot no allargar-se gens o pot allargar-se molt. Sí, com sigui, aquí serem fins quan sigui. El mestre Xavi Puig, quan arriba el cap de setmana i es posa al capdavant dels superesports, sempre repeteix una frase que avui agafa tota la força del món i que diu: i el millor de tot és que no sabem què passarà. Són les 8:02. Benvinguts al món.
El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
Vinga, va, peu a terra, que és dijous 17 d'agost del 2023.
I avui torna el sol, només es combinarà amb alguns núvols poc importants, sobretot ara al matí en trams de la costa, i a la tarda amb nuvolades en zones de muntanya, tot estirà algun ruixat o tronada molt puntual. L'ambient molt semblant, amb xafogor molt marcada a la costa i calor intensa a l'interior, moltes màximes a prop dels 35 graus.
El que fa el trànsit, parlem de calma en aquesta xarxa viària, amb molt poc volum de circulació. Sí que és cert que hi ha un petit tram de retencions que no arriba al quilòmetre aquí a l'autovia A2, el tram de Castellbisbal i en sentit Lleida. I també encara tenim aquesta incidència a l'autopista AP7 a Castellet i la Gornal, un camió que va cremar ahir a la tarda. Encara s'hi treballa, hi ha un carril tallat en direcció nord, sentit Barcelona, però en aquest punt de l'autopista AP7 d'aturades no n'hauríeu de trobar.
De seguida ampliem totes aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. A falta de 2 hores perquè comenci el ple de constitució del Congrés dels Diputats, en aquests moments encara no se sap qui serà la nova presidenta de la mesa. És la gran incògnita del dia. Saber si el PSOE tindrà prou suports per imposar la seva candidata, Francina Armengol, o bé si el PP, esperant a la banda, li surt bé la carambola i aconsegueix que la presidenta sigui Cuca Gamarra. Però anem a pams. El PSOE, per ara, té garantit el suport de Bildu, però és insuficient, del tot insuficient. Es dona per fet que també tindrà el del PNB i Esquerra, però a aquesta hora cap dels dos partits s'ha pronunciat. I és aquí on entra la variable Junts. Sánchez necessita el seu sí o el de Coalició Canària, perquè Francina Armengol sigui la nova presidenta del Congrés dels Diputats. De fet, Junts per Catalunya reuneix a aquesta hora l'executiva del partit per decidir el seu futur. Ho fa de forma telemàtica. Els seus 7 diputats, que ja han arribat al Congrés, són clau per fer decantar la balança. Com dèiem, si voten que sí, Francina Armengol serà presidenta. En canvi, si voten en blanc, nul, o voten el seu propi candidat, el PSOE no tindrà prou suports i necessitarà el sí de la única diputada de Coalició Canària. De moment, els de Carles Puigdemont han reclamat gestos per part de Pedro Sánchez i el PSOE per poder acabar de prendre decisions i no en tenen prou amb promeses. Junts manté el silenci i, de fet, no sabem ni quan ni com revelaran el sentit del seu vot. La sortida més fàcil pel partit seria no votar ni els uns ni els altres, però alguns mitjans com el Nacional.cat o El País apunten que a les últimes hores hi ha hagut certs apropaments entre els socialistes i el partit de Puigdemont. Seguint-ho tot plegat, tenim ja al Congrés dels Diputats l'enviat especial de RAC1 a Madrid, l'Adrià Santasusagna.
Sí, reunió de l'executiva que ha començat a la fa 5 minuts i que es preveu que sigui llarga. Els diputats de Junts per Catalunya a Madrid han arribat a 8:15 al Congrés, ja són dins i des d'allà participaran a la reunió. Atenció, perquè en aquesta reunió de l'executiva hi participen unes 40 persones, en què sovint tothom hi vol dir la seva, i hi haurà debat sobre el que s'ha de fer avui. La sortida més fàcil, com deia Sergi, és no votar la socialista Francina Armengol, evidentment tampoc la popular Cuca Gamarra, i apostar per un vot en blanc. Ara bé, s'ha estat negociant a les darreres hores, s'ha negociat de manera intensa, i fons de l'executiva expliquen a RAC1 que facin el que facin, la jugada des de Junts s'ha de fer bé, sent conscients que avui el que s'ha de decidir és només la mesa del Congrés, però que aquestes negociacions formen part d'un tot, és a dir, pensant també en la investidura i en el poder que tenen per negociar ara que són necessaris per Pedro Sánchez. No volen donar suport a canvi de res, reclamen fets concrets, com deia Carles Puigdemont en una piulada. Reunió en marxa, per tant, de Junts per Catalunya a l'espera de la seva decisió. No sabem quan la faran pública, si ho faran just abans de votar o si mantindran la incògnita fins al mateix moment de la votació.
40 persones en aquesta reunió, Adrià?
Sí, unes 40 persones que formen l'executiva ampliada, més, evidentment, aquí formen part els 7 diputats que hi ha a Madrid, que normalment no participen de les reunions de l'executiva, tots els diputats. Sí que hi seran, perquè, de fet, ja són a dins del Congrés des de fa 37 minuts, perquè han arribat puntualment a 8:15 del matí, i en aquestes reunions, sovint, tothom vol donar la seva opinió, es fa una primera ronda explicant quin és el posicionament de cadascú, i després es prenen decisions. Evidentment, això comença a les 10, és a dir, a les 10 han de tenir la decisió presa, però hauran d'anar per feina si és que tothom vol parlar i ha d'haver una mica de debat, diguéssim, perquè acabin prenent aquesta decisió. Però vaja, el que dèiem, es preveu intens i llarg, com vaja, com ho serà tot el matí, intens i llarg.
També. Exacte, n'estarem molt pendents, Adrià, qualsevol novetat, demanes pas, d'acord?
Perfecte, fins ara.
Fins ara. També des de Sumar han incrementat els contactes amb Junts en les últimes hores. Ho confirmava ahir mateix Yolanda Díaz. Va explicar que Jaume Asens està negociant amb Junts per Catalunya a màxim nivell. El líder del partit confia que es pugui arribar a un acord.
Estamos negociando con discreción y al máximo nivel. Lo estamos haciendo con Junts y con otras formaciones políticas. Creo que estamos en una lógica de una negociación y en los últimos tiempos de una negociación. Soy optimista respecto del futuro de nuestro país.
I Pedro Sánchez, en paral·lel, també ha intentat moure peça per convèncer els partits independentistes. El president espanyol ha promès que lluitarà perquè el català, el basc i el gallec siguin idiomes d'ús a la Unió Europea. Ho anunciava a la primera reunió dels nous diputats socialistes.
España habla en castellano, pero España también habla en catalán, euskera, en gallego. Y por tanto nuestro deber es consolidar espacios de representación de las lenguas de España. Lo hemos ido haciendo durante estos últimos años gracias al impulso dado, por ejemplo, a través del Instituto Cervantes. Pero debemos hacer más y vamos a hacer más.
Aquesta promesa, però, no és nova. Ja la va fer l'any passat, en l'última reunió de la taula de diàleg, i també la va fer José Luis Rodríguez Zapatero l'any 2004, quan l'expresident espanyol va prometre, ara ja fa 19 anys, incloure el català a la Constitució Europea. Ara Sánchez diu que ho podrà treballar millor aprofitant que té la presidència rotatòria de la Unió Europea. Aquest anunci, però, tampoc acaba de satisfer Esquerra, que a hores d'ara tampoc ha dit quina serà la seva posició a la votació, tot i que, aparentment, els republicans estan més disposats a negociar i pactar amb el PSOE i Sumar. De moment, no han revelat el seu vot. A les 8 i 9 del matí encara no sabem què farà Esquerra. Ahir, fins a última hora de la nit, també van estar negociant amb els socialistes i s'espera que en algun moment també reuneixin la seva executiva. Tornem cap al Congrés dels Diputats. Allà també hi tenim el Roger Perciba.
Sí, pendents de la decisió d'Esquerra Republicana, que no ha convocat cap reunió prèvia a la sessió de Constitució del Congrés aquest matí. Esquerra, que no veu malament la candidata Armengol per presidir el Congrés, però no ha dit encara si hi votaran a favor i fan notar, fan veure, que es dona per fet el seu suport a Sánchez sense que de moment el partit ho hagi confirmat. De moment, segons fonts republicanes, no s'ha arribat, com dic, a cap acord, encara que a última hora d'ahir van admetre que el PSOE havia fet moviments, però molt lents. Els republicans mantenen el compromís de Sánchez de potenciar el català perquè, diuen, el govern espanyol ja s'hi va comprometre el juliol de l'any passat. Les demandes, però, van més enllà del català a les institucions europees. Com va dir Sánchez, volen parlar català i la resta de llengües cooficials també a la cambra baixa. Ho recordava ahir Marta Rovira amb una piulada en què demanava al govern de Sánchez que compleixi i acabi la feina. Així no, acabava dient la piulada de Rovira. Els republicans també volen una comissió d'investigació sobre el cas Pegasus per saber qui va ordenar l'espionatge als representants de l'independentisme català i també el compromís de tramitar una amnistia pels processats de l'1 d'octubre.
Per tant, Roger, el mateix que hem dit amb l'Adrià, qualsevol novetat demanes pas, d'acord?
Molt bé.
Fins ara. Sobre l'anunci de Sánchez d'impulsar les llengües cooficials a Europa, que ara dèiem, també s'ha pronunciat el Partit Nacionalista Basc. El seu cap de files, Aitor Esteban, lamenta que això no es faci dins de l'Estat, tot i que aquest retret a Twitter, però, tot fa pensar que els nacionalistes bascos tancaran files amb el PSOE a la votació. La setmana passada ja van descartar entendre's amb el PP en una investidura. Si els socialistes obtenen el suport d'Esquerra Republicana, finalment, Bildu, el PNB i el BNG, però no el de Junts, hi haurà un empat a 171 vots entre el bloc de l'esquerra i el bloc de la dreta. Per desfer-lo, el PSOE continua negociant. També, a hores d'ara, està passant tot en aquest precís moment. És minuto y resultado, absolutament. El PSOE continua negociant actualment amb Coalició Canària. La seva diputada podria ser clau per decantar la balança i alhora a igualir també el paper clau de Junts. Obligaria el partit de Puigdemont a votar la proposta del Partit Popular si el que vol és frustrar els plans de Pedro Sánchez. De moment, però, els canaris es mantenen en l'abstenció. Posen com a condició el que fa dies que expliquem, col·locar un membre del PNB a la mesa del Congrés. La primera petició era que fos president, el representant del Partit Nacionalista Basc de la mesa del Congrés. Després també es va parlar d'una vicepresidència. Anirem veient. En cas que Junts i Coalició Canària no es mullin, es mantindria, com deia, aquest empat a 171. Segons el reglament del Congrés, tal com us dèiem ahir, això forçaria una repetició de la votació tantes vegades com fos necessari per desencadenar la situació. Una situació que, a més, no seria inèdita, no és la primera vegada que ha passat. Com explicava ahir a Twitter el periodista Martí Odriozola, el 2005 ja va passar amb la presidència, en aquest cas, del Parlament Basc. El candidat del PNB, Juan María Atutxa, i el del Partit Socialista d'Euskadi, Miguel Buen, van empatar a 33 vots. Es van haver de fer 10 votacions en un ple que es va allargar durant 4 dies diferents. Esperem que aquest no sigui el cas. Si s'ha d'allargar, que s'allargui. Però si pot no ser 4 dies, jo crec que tots plegats ho veurem. Finalment, es va resoldre amb un canvi de candidat a les files del PNB. La llei al Parlament Basc, per cert, es va acabar canviant el 2011. Des d'aleshores, si es fan 3 votacions i el procés continua encallat, guanya la candidatura de la llista més votada a les eleccions. Mentrestant, el Partit Popular, però, no es dona per vençut i intentarà rascar suports per investir Cuca Gamarra com a presidenta del Congrés. Alberto Núñez Feijóo, que només té assegurat a hores d'ara el suport de Vox, va presentar ahir la candidatura del PP. Després de reunir els seus nous diputats, el líder dels populars també va fer un discurs conciliador amb Catalunya.
Mi compromiso con la reconstrucción económica, social y también moral de Cataluña es un compromiso que anuncié desde el primer momento que asumí la presidencia del partido, porque entiendo que debemos de solventar los problemas institucionales, económicos, políticos y morales del conjunto de España y, por supuesto, también muy específicamente de Cataluña.
Feijóo també assegura que està compromès a arribar a acords que evitin una repetició electoral, però les negociacions per la investidura seran ja un altre episodi. d'aquest serial. De moment, la Constitució de les Corts, com dèiem, començarà d'aquí a menys de 2 hores, a les 10 del matí. Estan convocats els nous diputats a l'hemicicle per la Constitució del Congrés. Repassem com anirà tot plegat, Roger.
Sí, el primer pas és constituir la mesa d'edat, formada per la diputada de més edat, que en aquest cas és Cristina Narbona, 72 anys, i els dos diputats més joves, Ada Santana i el català Ferran Verdejo. Tots dos són del Partit Socialista i tenen 25 anys cadascú. La votació per escollir la presidència és secreta. Un per un i per ordre alfabètic, els diputats voten introduint una papereta a la urna amb el nom del seu candidat. A la primera votació cal majoria absoluta, és a dir, 176 vots. Com és poc probable que això succeeixi, es farà gairebé segur una segona votació en la que serà suficient majoria simple per guanyar. En cas d'empat, com deies ara fa uns instants, es faran votacions fins que es trenqui l'empat. Per escollir les 4 vicepresidències, els diputats repeteixen el procediment de votació, s'aixequen, van fins l'urna, vot secret, nom en papereta, i qui obtingui més vots ocuparà la vicepresidència primera, i així successivament. Per les 4 secretaries de la mesa es farà servir el mateix sistema. Els diputats acataran després la Constitució, primer ho faran els de la mesa, després els diputats per ordre alfabètic i per últim els diputats membres del govern en funció. Tot plegat en una sessió que, si tot va bé, més o menys pot durar unes 5 hores.
5 hores, eh? És a dir, matí llarg. Gràcies, Roger. Ahir va haver-hi un moment de confusió precisament sobre la presidència de la mesa d'edat, que ara explicava el Roger, que i qui serà és la Cristina Narbona, del Partit Socialista, amb 72 anys. Va haver-hi un moment de confusió perquè alguns mitjans de Madrid no situaven com a presidenta de la mesa Cristina Narbona, sinó que situaven Alberto Sarta, que és de Vox i és un militar retirat. La confusió va venir en que tots dos tenen 72 anys. El que passa és que Cristina Narbona va néixer al juliol i Alberto Sarta va néixer al novembre. I aquí va venir aquesta confusió d'alguns mitjans. Ho deia el Roger, matí llarg. Aquí a l'estudi tindrem l'Adrià Santa Susagna a Madrid i el Roger Perciba també a Madrid, i aquí a l'estudi, a banda de els protagonistes del dia que hagin d'anar passant per l'antena de RAC1 i les trucades que calgui fer, també tindrem Montserrat de Meson, Josep Manel Silva, Sònia Sierra i Dani Sánchez Ugar. Tot plegat en una legislatura que arrenca amb més de la meitat dels diputats nous. El nou hemicicle també escurça una mica la bretxa de gènere, tot i que hi continua havent més homes que dones. També serà un congrés més vell, que guanya 3 anys de mitjana. Aquesta és la radiografia que n'ha fet el Ferran Dalmau.
Quants diputats són nous?
Dels 350 diputats, 176 no ho havien estat mai. És just la xifra que marca la majoria. 33 venen del Senat, entre ells el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
I quantes dones hi ha?
Són 155 dones i 185 homes. És el segon congrés més paritari, tot i que el primer va durar només 8 mesos per la repetició electoral del 2019. Els únics partits que tenen almenys la meitat de dones a les butaques són Esquerra, un 57%, i Bildu, exactament la meitat, més enllà de Coalició Canària, que només té un escó i és per una dona. El PSOE es queda al límit de la paritat, mentre Vox és el partit que menys s'hi fixa. Només té una dona per cada 4 diputats.
Edat mitjana.
Aquesta legislatura el Congrés serà 3 anys més vell que l'anterior, 52 anys de mitjana. Els diputats de Sumar són els més joves, amb 42 anys de promig. És l'únic partit que baixa dels 50. Per contra, Bildu és el més vell, amb 58 anys de mitjana. Els premis al més jove i més gran són per 2 diputades del PSOE. Tenen 25 i 72 anys.
Què han estudiat?
Gairebé 9 de cada 10 han anat a la universitat. Uns 130 diputats han estudiat dret, la carrera més repetida, també hi ha una 50ena de professors i 40 diputats en formació de l'àmbit econòmic. I una curiositat, hi ha el doble de periodistes que metges.
I mentre tot això estigui passant al Congrés dels Diputats, avui a Prada de Conflent arrenca la Universitat Catalana d'Estiu, i ho farà amb Oriol Junqueras, que serà l'encarregat de donar el tret de sortida. De fet, l'edició d'aquest any també significa el retorn de la cúpula d'Esquerra a l'UCE, després d'haver-se'n allunyat en els últims anys. Dilluns que ve també serà el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i els presidents José Montilla, Quim Torra i fins i tot també Jordi Pujol. Però avui no només es constitueix el Congrés, sinó també el Senat, que ens en oblidem. Estem parlant del Congrés perquè és allà on pot passar de tot i poden haver-hi molts canvis i ningú sap exactament què ens depararà, però també hi ha coses que passaran al Senat. Ara bé, allà no hi haurà cap sorpresa. El Partit Popular hi té majoria absoluta i Pedro Rollán serà segurament, si res canvia, el nou president de la cambra. N'informa Cesc Giró.
A diferència de la incertesa al Congrés, Feijóo ja té el Senat al sac i ben lligat. Pedro Rollán pot tenir un paper especialment important si Pedro Sánchez aconsegueix mantenir la presidència del govern espanyol. El Senat, sota la seva batuta, pot dilatar els terminis d'aprovació de les lleis i té una eina, gràcies a la llei d'estabilitat pressupostària del 2012, que li permet posar condicions als pressupostos generals de l'Estat, amb capacitat d'esmenar el marc general que dona el sostre de dèficit i el deute públic. El Partit Popular, de fet, ja va fer servir aquesta via per tombar els pressupostos que va presentar Sánchez el 2018, pocs mesos després de la moció de censura que va fer fora Mariano Rajoy. Tot i que els socialistes havien redactat una proposta per revocar aquest mecanisme, l'agenda de Sánchez, centrada en la pandèmia i després en la guerra d'Ucraïna, la va deixar en un calaix i l'avançament electoral li va acabar de donar l'estocada.
I avui, evidentment, tota la premsa posa el focus en la Constitució de les Corts Espanyoles d'aquest matí. És molt interessant fixar-se en quins conceptes fan servir en portada. Per exemple, La Vanguardia parla de in extremis. L'Ara parla de votació agònica. El País parla de que tot està a l'aire. El Mundo parla de al límit. I La Razón, per exemple, parla de Pedro Sánchez contra les cordes. És a dir, només amb aquests conceptes ja ens fa veure què ens trobarem avui al matí i de què estem parlant exactament. Els diaris catalans, sobretot, es fixen en les converses d'última hora que us hem anat explicant per presidir el Congrés. Laia Colomer.
La Vanguardia parla de mesa en suspens, apunta que fins ara les negociacions han estat més prometedores pels interessos perifèrics a l'esquerra que no pas a la dreta. El Periódico destaca que Esquerra i Junts marquen el futur de Sánchez, que busca in extremis el suport postconvergent. El diari també creu que la votació d'avui serà una primera prova per la reelecció del líder del PSOE com a president. L'Ara diu que el PSOE s'aboca a una votació agònica pel control del Congrés i destaca el paper en aquest cas d'Esquerra. Creu que els republicans han de redefinir el seu paper ara que Junts domina l'escenari. En canvi, el Punt Avui destaca l'última exigència de Puigdemont, fets per vots. Ara bé, també assegura que tant el PSOE com Sumar confien que l'expresident blindarà la presidència d'Armengol i la majoria progressista. I el Nacional, José Antic, assegura que el més probable és que hi hagi un acord. Explica que en les últimes hores les negociacions han entrat en una zona diferent, però es pregunta si hi haurà prou temps.
I a Madrid, tots els diaris, de fet, centren les mirades en Carles Puigdemont i la posició que pugui adoptar Junts per Catalunya. Arnau Mañé.
El País assegura que el PSOE i Junts han acostat posicions, però que l'acord està a l'aire. En el diari, Carlos Cue avisa que els de Puigdemont volen demostrar que aconsegueixen coses que Esquerra mai va aconseguir. El Mundo és especialment contundent i titula "Un fugit de la justícia decideix avui la lluita pel poder entre Sánchez i Feijóo". El diari avisa que serà una legislatura incerta i condicionada sobretot per una minoria de radicals i independentistes. En la mateixa línia, La Razón insisteix que Espanya s'aboca a la legislatura dels separatistes. En l'editorial, el diari també anuncia que és una anomalia que a hores d'ara no s'hagin aclarit tots els dubtes. El Espanyol creu que seria humiliant que Puigdemont torcés la mà de Pedro Sánchez i considera que la política espanyola mai havia caigut tan baix. Elisa Benia, el diari Oponés, avisa que passi el que passi aquest dijous al Congrés, és segur que no bloquejarà totalment les possibilitats que després es pugui dialogar per la investidura.
Doncs de tot plegat, escoltem el comentari que hi posen dos col·laboradors del Món RAC1. El primer el signa el periodista Màrius Carol.
Com en una partida de pòquer al descobert, els representants dels partits en representació al Congrés tenen unes cartes boca amunt i altres boca avall, i sobre elles hauran de fer les seves apostes. Les cartes a la vista són les de la socialista Francina Armengol i les de la popular Cuca Gamarra, encara que Coalición Canària ha intentat, sense massa èxit, afegir-hi la d'Aitor Esteban, del PNB. El vot que pot resultar decisiu és el de Junts, però no sembla que Carles Puigdemont, que és l'únic que mana en el seu món, gasti aquesta carta quan encara té el trumfo de la investidura. Fins al darrer moment no se sabrà la seva decisió, doncs l'expatriat de Waterloo els vol fer patir a tots. Pedro Sánchez ha posat sobre la taula el nom d'Armengol, un socialista catalanista que ha governat les illes els darrers 8 anys, mantenint magnífiques relacions amb els independentistes catalans. Però Puigdemont vol mostrar la seva força a la vegada que es distancia una vegada més d'Esquerra Republicana, que veu el nom de la diputada balear molt positiu. Encara que si els socialistes convencen a Coalició Canària, aconseguirien la presidència del Congrés sense necessitar la decisió sumaríssima de Junts. Puigdemont no perd ocasió per intentar fer un pols a l'Estat, però no pot convertir la política en una pel·lícula de Hitchcock amb tant de suspens, però encara menys en un duel d'espagueti western, perquè pot prendre mal. I no hauria d'oblidar que espanyols en aquest moment el miren, els catalans també. Ningú entendrà no aprofitar l'oportunitat que se li obre a ell i al país.
Gràcies, Màrius. I el segon comentari el signa la també periodista Sílvia Cànovas.
Feia temps que no veiem en un partit polític una estratègia tan discreta i ben portada com la que està executant Junts fins a dia d'avui. Cap escletxa informativa permet intuir l'estat de la negociació, si és que aquesta existeix. Aquest matí, des de les 8, l'executiva de Junts està reunida, però sense tenir damunt la taula cap proposta del PSOE comprovable que pugui comprometre el seu vot, segons el mateix Carles Puigdemont, qui ha passat de ser una anècdota i un fugat a l'expresident català, que resideix temporalment a Bèlgica. Avui el Congrés vota la Constitució de la seva mesa, i tot és possible, però res serà culpa o a causa de Junts, que manté les mateixes línies negociadores de sempre i que no es mouran per uns càrrecs a unes institucions que no li són pròpies. La coherència els ha portat a marcar la diferència amb d'altres formacions independentistes, però la partida comença ara. No és el mateix una abstenció avui que un vot en contra. Aquesta decisió podria marcar, i molt, la capacitat de negociació per a la investidura de Sánchez o conduir-lo a noves eleccions.
Per cert que Alberto Núñez Feijóo arriba a la Constitució de les Corts Espanyoles esquitxat per la polèmica. Perquè, atenció a això, Feijóo va amagar la meitat del seu sou com a líder del Partit Popular. Segons ha avançat aquesta nit el diario.es, va ingressar 71.000 euros des de l'abril fins al desembre de l'any passat. És gairebé el doble del que el partit va reconèixer al juny. Llavors el partit va filtrar que el gallec havia cobrat 39.000 euros. La notícia ha provocat la reacció d'alguns líders polítics a les xarxes socials. La ministra socialista Pilar Alegría, per exemple, assegura que Feijóo menteix i que no és de fiar. També des de les files socialistes, Eva Granados creu que Feijóo menteix i torna a mentir, també amb el seu sobresou, i afegeix que no coneix ni la integritat ni el servei públic. També se'n fa ressò el ministre de Cultura, Miquel Iceta, i altres als càrrecs del PSOE com Òscar Puente o Juan Francisco Serrano. I mentre el Congrés dels Diputats treu fum en les properes hores i amb tot l'escenari polític en l'aire, sense saber ben bé qui presidirà re i què farà re, avui la princesa Eleonor comença la formació militar. La filla gran de Felip VI estarà 3 anys aprenent els conceptes bàsics de l'exèrcit per poder ser futura reina d'Espanya. L'hereva al tron, que farà 18 anys a l'octubre, ingressarà a l'Acadèmia Militar de Saragossa. De fet, avui mateix els reis d'Espanya l'acompanyaran personalment. Laia Framis.
A partir d'avui, per quan assumeixi la corona i de retruc al Comandament Suprem de les Forces Armades. Segons el Ministeri de Defensa, dormirà en habitacions compartides, portarà uniforme militar i seguirà les normes de l'acadèmia com la resta d'alumnes. La princesa rebrà classes de legislació militar, infanteria, formació física i idiomes.
Tot això, avui, clar, 17A, que el que passi a Madrid no ens faci perdre la resta del món de vista. Avui, que fa 6 anys dels atemptats a Barcelona i Cambrils.
Hi ha hagut un incident a la Rambla de Barcelona. Una furgoneta hauria atropellat desenes de persones. És, de moment, l'única cosa que sabem, Adrià. No sé si podem ampliar alguna cosa més.
De moment el que sabem és això, que hi ha hagut una furgoneta, sembla
així
ser...
Així explicàvem a RAC1 el versió estiu amb el Xavi Rocamora i l'Adrià Santasusagna en aquell moment aquí a la redacció. Les primeres informacions sobre la furgoneta que conduïa el terrorista Younes Abouyaaqoub. Aquell atropellament massiu va acabar resultant un atemptat terrorista en què van morir 16 persones i hi va haver centenars de ferits. A Barcelona, aquest matí hi haurà un acte de record a les víctimes davant el mural de Miró. També hi participaran víctimes de Cambrils perquè al municipi del Baix Camp no es farà cap homenatge. Bàrbara Padilla.
El 2018 l'Ajuntament de Cambrils va acordar fer un acte cada 5 anys. L'últim es va fer l'any passat, coincidint amb el 5è aniversari dels atemptats, i el següent serà el 2027, pel 10è aniversari. A Barcelona, el mural de Miró és el punt exacte de la Rambla, on Younes Abouyaaqoub va aturar la furgoneta després de haver atropellat centenars de vianants. Com cada any, a l'homenatge d'avui es farà una ofrena floral. S'hi esperen polítics, però els protagonistes tornaran a ser les víctimes i els familiars.
Els 6 anys dels atemptats del 17 d'agost arriben amb un escenari de tensió entre les administracions i els familiars de les víctimes. De fet, fa tot just 3 mesos que la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats pel Terrorisme, l'entitat privada que es va crear per donar suport a les víctimes, es va dissoldre lamentant la desatenció que rebia per part de les autoritats. Ara, les relacions entre víctimes i administració s'han reprès. 2023, però continua sense haver-hi resultats palpables. Les víctimes reclamen una llei catalana d'assistència a víctimes de terrorisme, una oficina dedicada exclusivament a la qüestió i un protocol clar sobre l'atenció a les persones que han estat víctimes d'un atemptat. Marc Antorré.
La dissolta UABAT ha atès més de 200 víctimes, però no n'ha pogut localitzar 200 més per falta d'eines. Un dels impulsors de l'antiga entitat, Robert Manriquer, defensa que en aquests anys han arribat on han pogut, ho ha dit a RAC1.
La culpa no és de la víctima, la gent. No tenim el costum de llegir el boletín oficial de l'Estado cada matí. Per tant, qui ha d'atendre't és l'Estat. Si l'Estat no ho fa, ho fem algunes entitats privades. Entenem que Catalunya, que tenim atemptats des de 1960, el mínim que hauria de tindre seria una oficina d'atenció directa a les víctimes de tantes terroristes, i això és el que demanem.
La sentència del judici del 17A podria ser ferma aquesta tardor. Les parts implicades en el judici estan citades el 15 de novembre a una vista pública per revisar els recursos que s'han presentat. Manrique alerta que això vol dir que aviat sortiran noves víctimes i que les administracions no estan fent els deures per poder-les atendre.
Per cert, a Salt, al Gironès, els Mossos han detingut dos homes per tinença i fabricació d'armes i explosius. Ho explica avui el Diari de Girona. Són dos veïns a qui la policia ja tenia controlats des de fa un mes. Aleshores, un veí va alertar-los quan va sentir que la conversa que mantenien en un bar sobre construcció de bombes i alà. 8:45 del matí, més coses. La justícia espanyola investiga 3 violacions múltiples a noies d'entre 15 i 18 anys en menys de 3 dies. 3 violacions múltiples a noies d'entre 15 i 18 anys en menys de 3 dies. S'haurien comès diumenge, dilluns i dimarts a Magaluf, a Mallorca, a Monforte de Lemos, a Lugos i a Ceutí, a Múrcia. Els dos primers casos, en els dos primers casos ja hi ha detinguts. De fet, en el cas de Mallorca, els responsables presumptament són 6 turistes que ja són a la presó de forma provisional. Estan acusats de violar en grup una noia.
Hauria passat la nit de dilluns a dimarts. La víctima va acompanyar els presumptes agressors a la seva habitació, que és on s'hauria comès l'agressió. Segons la policia, els 6 joves van gravar la noia mentre l'agredien sexualment. Tot i això, la noia va aconseguir fugir i demanar ajuda. La patrulla l'hauria acompanyat després a l'hospital perquè li fessin un reconeixement mèdic. La jutgessa ha decidit enviar-los a presó sense fiança, però la investigació continua oberta.
Per intentar precisament evitar aquestes situacions tan terribles, avui llegim a La Vanguardia que, precisament a Magaluf, la policia infiltrarà agents de paisà entre turistes per tenir-los més vigilats. Es faran passar per estrangers per detectar comportaments sospitosos. Tot i això, d'entrada, només seran 4 policies infiltrats. Pel que fa a l'agressió a Galícia, hi ha 2 detinguts de 17 i 18 anys acusats de violar 2 noies amb les mateixes edats. Segons l'agència EFE, l'agressió sexual s'hauria comès després d'haver-se trobat abans en un local durant la nit. Les joves van denunciar el cas perquè les atenguessin en un hospital de la zona. En el cas de Múrcia, la víctima té 15 anys i no hi ha cap detingut. El cas s'està investigant perquè almenys ja hi ha una denúncia. I mentrestant, la policia espanyola ha alliberat 4 dones obligades a prostituir-se a Blanes, a la selva. Els agents també han detingut 5 persones implicades.
L'operació ha servit per desarticular una organització criminal que es dedicava a captar joves en situació vulnerable per explotar-les sexualment. Entre els detinguts hi ha els suposats líders de la xarxa. Segons explica la policia, les víctimes eren principalment dones joves d'origen colombià. Els proxenetes les enganyaven perquè viatgessin a l'estat i un cop allà les prostituïen i les vigilaven a través de càmeres de seguretat. Els detinguts ja han entrat a presó.
I la Guàrdia Civil ha detingut 3 homes que l'FBI buscava per delictes sexuals contra menors. Les detencions s'han fet a Barcelona, Madrid i Gran Canària.
A Barcelona han detingut el més jove de 21 anys. Estava acusat d'amenaçar i de coaccionar una menor a través d'una plataforma d'aficionats als videojocs. El noi obligava la víctima a enviar-li material de contingut sexual i després ell ho comercialitzava. Això va passar a l'estat de Michigan, però l'FBI va descobrir que el detingut estava fent un màster a Barcelona i la Guàrdia Civil el va arrestar. Pel que fa als altres 2 detinguts, l'home de 71 anys se'l buscava per tinença i distribució de pornografia infantil i el de 55 se l'acusa de violar la seva fillastra de 12 anys i deixar-la embarassada.
Ho acabem de saber fa poca estona. Una persona ha mort aquesta nit en un incendi en un bloc de pisos de Badalona. Els bombers van rebre l'avís de les flames a les 9 del vespre i quan van arribar al carrer Guifré es van trobar amb l'incendi cremant sense control. Les flames afectaven el segon pis, però tot el bloc estava ple de fum. Els veïns van informar ràpidament als agents que tots havien pogut sortir a l'edifici, menys una persona amb mobilitat reduïda que s'havia quedat atrapada a dins. Fins que els bombers no van tenir l'incendi apagat, no van poder entrar al bloc. Un cop a dins, van anar fins al tercer pis on van trobar a la víctima sense vida per tot el fum que havia inhalat. A hores d'ara encara s'investiga quin va ser l'origen de l'incendi. La Generalitat considerarà grans tenidors els propietaris que tinguin com a mínim 5 pisos i no pas 10. És el principal canvi que inclou la proposta que el govern ha enviat a Madrid per posar un límit als preus dels lloguers. Això vol dir, per exemple, que a Barcelona els grans propietaris passaran de ser 2.000 a ser-ne 4.500, segons explica avui El Periódico. D'aquesta definició de gran tenidor només s'exclouen els propietaris que tinguin pisos de lloguer social. El Departament de Territori també ha enviat cap al Ministeri d'Agenda Urbana la llista dels 140 municipis on es volen posar topalls als lloguers perquè no hi ha prou habitatge assequible. Ens ho explica el Sergi Alemany.
És la famosa norma que es pretén aplicar sobre les considerades àrees tensionades en el mercat de l'habitatge i que afecta a la pràctica el 80% de la població catalana, que és la que viu en aquests 140 municipis sobre els quals ha posat la lupa la Generalitat. La consellera de Territori, Esther Capella, demana celeritat a l'Estat per poder començar a aplicar la norma com més aviat millor.
Nosaltres hem fet allò que marca la llei. No m'avanço el que ha de fer el govern de l'Estat, però en tot cas hauria de ser avalar la memòria que el govern de la Generalitat doncs publica el DOC. Durant el mes d'agost podria entrar o hauria de poder entrar en vigor.
I diu que un cop consultada la llei d'habitatge estatal han procedit a fer el canvi de la definició de què representa ser un gran propietari. Ja no cal tenir una desena d'immobles, sinó que n'hi ha prou amb la meitat i tant se val que estiguin repartits pel país.
La condició de gran tenidor la tens per la propietat que tens, no perquè jo tingui un pis a Barcelona, un altre el tingui a Sort i l'altre el tingui a Amposta. I en tingui dos més, Tarragona o a Girona.
El sindicat de llogateres, per cert, ja ha dit que veu amb bons ulls aquesta decisió del govern perquè permetria que hi hagi més baixades obligatòries del preu del lloguer. Ara la pilota és a la teulada de Madrid.
8:35, més coses. Avui la circulació de trens de Rodalies entre les estacions de Vilanova i la Geltrú i el Garraf torna a la normalitat, això després del caos de les últimes 48 hores en viatges cancel·lats i molts retards pel descarrilament dimarts d'un tren que anava sense passatgers a Sitges.
La situació va portar al límit molts usuaris que van assegurar a RAC1 que van trigar més d'una hora per anar d'una parada fins la següent. En altres casos, directament, es van haver d'espavilar pel seu compte per saber què havien de fer.
Jo he sortit a les 9:30 de Calafell i mira, són les 11:15 i encara estic aquí. Hi havia una cua quilomètrica, pregunta a la personal de Renfe que está por allí y digo, estoy al tanto de los altavoces y lo oiréis.
Hemos llegado hace casi una hora y se está tardando bastante el tren. Nadie ha dicho nada, no saben cuándo llega el próximo, están intentando solucionarlo, pero no sabemos nada.
La circulació es va restablir cap a les 4 de la tarda, però els retards van continuar la resta del dia.
Passen 7 minuts de 8:45 del matí. Recordeu que avui, aquí al Món RAC1, estem extremadament pendents de Madrid. Allà hi tenim l'Adrià Santasusagna, també el Roger Perciba, de qualsevol cosa que pugui sortir de qualsevol última hora. En aquests moments, la executiva de Junts està reunida per decidir quin serà definitivament el seu sentit del vot a partir de les 10 del matí en la sessió de Constitució de les Corts, en els que s'ha de decidir, a banda de la presidència del Congrés, tota la resta de membres de la mesa. I a partir de les 9, tertúlia especial amb connexions permanents amb el Congrés, amb Montserrat de Mesón, Josep Manel Silva, Sònia Sierra i Dani Sánchez Ugart. I insistim, el Món RAC1 hi serà fins que calgui. Si aquesta votació, sense tenir clar cap on anirà, s'allargarà molt, nosaltres també hi serem molt. Mentrestant, continua la trajectòria triomfal de Pep Guardiola a les banquetes. Ahir a la nit, a Atenes, el tècnic català va aixecar el seu títol número 36 en 15 anys de carrera, després de guanyar la Supercopa d'Europa amb el Manchester City contra el Sevilla. Els anglesos van guanyar els penals després d'un partit molt igualat que va acabar amb empat a 1. Aquesta vegada el City no va fallar des dels 7 metres i va aixecar el quart títol d'aquest 2023. Sobre Guardiola, aquesta dada que donava Mr. Chip és brutal. Amb aquest títol, el de Santpedor s'ha convertit en el segon entrenador amb més títols de la història. Només el supera, de moment, Alex Ferguson, que té 49 títols al seu palmarès en 39 anys de carrera. Pep Guardiola té 36 títols, 13 menys que Alex Ferguson, però clar, en només 15 anys. Els 49 títols que va aconseguir guanyar un dels tècnics, el més prolífic de la història fins ara, que és Ferguson, els va aconseguir amb 39 anys de carrera. Aquest City Sevilla el va seguir en directe l'enviat especial de RAC1 Atenes, el Miquel Agut.
Uns 36 títols que han arribat després de 601 victòries en 824 partits jugats, és a dir, un 73% d'efectivitat. Ahir no va ser tan fàcil com tothom s'hauria esperat, però el City va aconseguir la victòria des del punt de penal, des d'allà mateix on ara fa uns dies va perdre la Copa de la Lliga d'Anglaterra contra l'Arsenal. En total ja són 15 títols de Guardiola com a Citizen, un més dels que va aconseguir amb el Barça. El tècnic identificava en declaracions a Movistar al moment en què ho havia passat pitjor del partit.
Lo peor ha sido los primeros 10 minutos de segunda parte, que hemos querido remontar solo en 10 minutos, una final siempre hay tiempo, y ahí nos podían haber sentenciado. Han tenido dos claras, sobre todo una con Nesri y otra con Ocampos, que el partido se hubiera acabado, pero luego hemos encontrado el ritmo necesario, hemos girado más el balón, hemos ido mejor de derecha a izquierda, izquierda a derecha.
36 títols i abans d'acabar-se l'any podria caure el 37è. El City jugarà al desembre al Mundial de Clubs.
Moltes gràcies, Miquel. D'altra banda, novetat important per seguir la final del Mundial Femení de diumenge entre la selecció espanyola i Anglaterra. L'Ajuntament de Barcelona habilitarà una pantalla gegant al Centre Esportiu Municipal Olímpics Vall d'Hebron per seguir tot el partit. Pol Rodríguez.
Sí, amb accés lliure i gratuït i amb aforament limitat a 2.000 persones, tot plegat per veure una final d'un Mundial inèdita entre dues seleccions que mai han arribat a la final i que, lògicament, no l'han guanyat. Anglaterra es va classificar ahir després de derrotar l'anfitriona Austràlia en un partidàs. El resultat final va ser de 1-3, una Anglaterra que arriba a la gran final com a campiona d'Europa i disposada a rematar la feina amb jugadores de gran qualitat com Sam Kerr i les blaugranes Lucy Bronze i Keira Walsh. Espanya ja espera a Sydney el seu rival. La selecció campiona se sumarà a Alemanya com un dels dos països que han aconseguit emportar-se al Mundial tant en categoria masculina com en categoria femenina. I per cert, s'ha confirmat que la reina Letizia i la princesa Sofia veuran la final en directe a Sydney. Per tant, no hi serà el rei Felip VI.
Mentrestant, al Barça no hi ha dia tranquil. Ahir el club va fer oficial Deco com a nou director esportiu. En el mateix comunicat, el Barça va anunciar que Mateu Alemany es desvincularà de les seves responsabilitats a partir del 2 de setembre.
Tècnicament, això no vol dir que Alemany marxi, tot i que extraoficialment es dona per fet, vol dir que Alemany deixarà de ser el director de futbol perquè Deco assumeixi tot el pes en les decisions esportives del club en sintonia amb l'estaf tècnic i amb l'objectiu de marcar la filosofia blaugrana. Això és el que diu literalment el comunicat que va publicar ahir al club. Deco assumeix una figura que el Barça no tenia des de feia temps, com a mínim de manera oficial. Aquest anunci obliga el brasiler a deixar la seva agència de representació, en la qual hi és, entre d'altres, el jugador del Barça Rafinha, i s'incorpora al club amb un contracte per 3 temporades. Ahir, després del seu anunci, en un dinar amb el president Joan Laporta, un grup de mitjans aturava el brasiler i això deia sobre la seva relació amb Mateu Alemany.
Mateu és un gran professional, una persona que té molt respecte, molt aprecio, però ja té els seus también profesionales. Club es de club, ya tiene una línea, Mateo estaba trabajando bien, sigue trabajando, estaremos juntos hasta final de mercado, por eso la línea es la misma. Mateo, como sabéis todos, ya había hecho un comunicado hace tiempo y hemos quedado estos meses porque yo todavía no estaba podiendo entrar en el club y nada, estamos todos coordinados.
Recordem que Alemanya i el club ja van anunciar la seva sortida a principis del mercat d'estiu, però aleshores Alemanya es va fer enrere. Veurem si a partir del setembre acaba deixant el Barça. Qui entra per ser és Bojan Krkić. Segons ha pogut saber RAC1, formarà part de la direcció esportiva de Deco. Ah, i en el terreny purament esportiu, Xavi i Rafinha han rebut una sanció de 2 partits per la seva expulsió contra el Getafe.
3 minuts i clavarem 9:15 del matí. Un moment, abans de continuar amb la resta de l'actualitat, tornem cap a Madrid perquè a hores d'ara tenim novetats que venen de dins de l'executiva de Junts. Adrià Santasusagna.
Doncs sí, podem parlar ara mateix que el PSOE i Junts per Catalunya estan acostant i bastant les posicions. Segons ens expliquen, a les darreres hores hi ha hagut moltes negociacions entre els dos partits i ja no és descartable que els de Carles Puigdemont i Laura Borràs acabin votant a Francina Armengol com a presidenta del Congrés dels Diputats. Per tant, comentàvem que estava tot obert, que podia passar de tot. Ara sembla que és més probable que hi ha aquest acostament entre Junts i el PSOE. De moment l'executiva continua en marxa, coincideix amb el que us explicàvem aquest matí, que ens explicaven fonts de Junts, que ens deien que aquest pas d'avui, sobretot, s'havia de pensar molt bé en aquesta partida d'escacs, que tampoc es podien dinamitar els ponts des d'aquesta primera votació, sent conscients que avui només es constitueix la mesa i que després hi ha d'haver una negociació per la investidura de Pedro Sánchez, i que Junts per Catalunya ara mateix són decisius. Per tant, s'estan acostant les posicions, l'executiva de Junts Junts continua en marxa i quedem pendents d'algun comunicat oficial que s'hauria de fer públic en els propers minuts, sobretot abans de les 10, esperem, que és quan comença aquesta constitució del Congrés. Ara mateix el que us podem explicar és que Junts per Catalunya i el PSOE estan acostant posicions de cara a votar Francina Armengol com la propera presidenta del Congrés.
Moltes gràcies, Adrià. Fins ara.
Fins ara.
Aquesta és la notícia, per tant, d'última hora, a pràcticament 8:45 del matí, Junts per Catalunya i el PSOE acosten posicions. Encara no hi ha res tancat definitivament, però ja no és descartable a hores d'ara que el partit de Carles Puigdemont, els 7 diputats encapçalats per Míriam Nogueres de Junts, donin suport a la candidatura de Francina Armengol, l'expresidenta de les Illes Balears, per presidir el Congrés dels Diputats. Mentrestant, continuen les temperatures altes a tot el país. De fet, aquesta nit ha estat especialment calorosa en algunes zones i atenció, perquè la previsió és que els termòmetres s'enfilin encara més els propers dies i toquin sostre a principis de la setmana que ve. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
Això, tot cap amunt, eh?
Sí, tot cap amunt, la temperatura, també aquesta humitat molt pesada ambientalment, un ambient carregat a la Costa Brava avui amb alguns núvols baixos, boires, que poden fer la guitza si aneu a la platja fins a mig matí. Després s'han d'anar esqueixant aquests núvols, per tant més sol amb el pas de les hores, i a la tarda algunes nuvolades que creixeran amb força en zones de muntanya, tot estirà. Si acaben descarregant algun rosset o tronada ja serà molt cap al Pirineu, l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran, els Pallars, l'Alta Ribagorça, Principat d'Andorra, poca cosa, fenòmens molt, molt puntuals, de poca estona, poca importància, i serà la tendència d'aquests pròxims dies. Per tant, divendres, cap de setmana, dilluns, dimarts, dimecres de la setmana que ve, sol, alguns núvols poc importants i temperatures cada cop més altes. Avui molt semblants a les d'ahir, de 30 a 35 graus en general al centre de la jornada, amb humitat, amb xafogó pesada. Es poden superar, com va passar ahir, aquests 35 graus cap a les comarques de Ponent, del Sud, també en alguns racons de la Catalunya central, i a partir de dissabte, i especialment entre diumenge, dilluns i dimarts que ve, ho haurem de seguir, possible onada de calor amb temperatures que s'acostarien als 40 graus a diversos punts de l'interior. Més, arran de mar es mantindria l'ambient molt xafogós tant de dia com de nit. Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasió Plus.
Mentrestant, a Tenerife, l'incendi forestal que crema des d'ahir al vespre ja ha arrasat més de 1.800 hectàrees. A hores d'ara, continua fora de control i ha obligat a desallotjar diversos nuclis urbans. El foc es troba a l'est del Teide i les flames van en direcció cap al volcà.
Sí, l'incendi està a una zona de difícil accés i això dificulta la feina dels bombers. El president de les Canàries, Francisco Clavijo, explica que les properes 48 hores seran fonamentals per intentar controlar les flames.
Vamos a tener dos días donde la climatología va a ser mejor de la que hemos tenido, pero se espera a partir del domingo que suban las temperaturas nuevamente y baje la humedad, y eso pues nos lleva a que en estos dos días tengamos que trabajar de manera muy intensa pues para poder avanzar todo lo que podamos en las labores de extinción.
La virulència del foc ha obligat a evacuar diversos pobles. L'últim ha estat aquesta matinada, quan s'ha hagut de desallotjar el barri de les Barreres a El Rosario. En total hi ha 150 evacuats.
Mentrestant, a Mallorca, el jutge ha enviat a presó provisional el bomber acusat de provocar 7 incendis a l'illa. La policia va enxampar l'home de 61 anys dilluns, quan estava a punt de calar-ne un altre de foc. Segons la Guàrdia Civil, en alguns dels incendis anteriors era ell, fins i tot, qui donava l'avís. Això els va fer sospitar d'ells fins que, com dèiem, dilluns uns el van enxampar infraganti. I a Hawaii continuen incrementant-se en comptagotes les víctimes mortals pels incendis a l'illa de Maui. L'últim balanç ja s'enfila fins a les 110. Recordem, informació d'última hora que ens ha explicat Adrià Santasusagna fa un parell de minuts des de Madrid. Ja apropaments molt clars ja, tenen a tocar, són a tocar, però encara no es pot parlar d'acord entre socialistes i Junts per Catalunya per la votació per la presidència de la mesa. El que sí que podem dir a aquesta hora del matí és que Junts per Catalunya està més a prop que mai de donar suport a la candidatura de Francina Armengol com a presidenta del Congrés dels Diputats. N'estarem molt pendents, recordem, aquí a RAC1, portem pendents des de primera hora del matí, allà hi tenim l'Adrià Santasusagna i el Roger Perciba. Quan hi hagi alguna notícia definitiva i estigui tot tancat, connectarem immediatament cap allà. Per cert, que ha mort una nena de 4 anys després d'ofegar-se a la piscina de Granollers. Va ser dilluns a la tarda, quan el servei de socorrisme la va treure de l'aigua, li van fer maniobres de reanimació i la van portar en estat crític a l'Hospital Sant Pau de Barcelona, on va quedar ingressada l'UCI. Amb aquesta víctima són 29 les persones que han mort per ofegament aquest estiu, 8 han estat en piscines. I ho hem sabut també fa uns minuts. Un menor ha mort aquesta nit en un accident a l'AP7, a Roda de Barà, al Tarragonès. Han xocat 4 cotxes per causes que encara s'investiguen. Hi ha hagut 10 afectats més en l'accident. Un home ha quedat ferit greu i està ingressat a l'Hospital Joan 23. També hi ha una ferida menys greu i 4 ferits lleus. Amb aquesta víctima mortal són 99 les persones que han mort en accident de trànsit aquest 2023. 10 minuts per arribar a les 9 en punt del matí. Més coses, un dels bombers d'Aena que treballava el dia de l'accident d'Espaner l'any 2008, ara fa 15 anys, avisa que avui en dia tampoc estaríem preparats si hi hagués un accident semblant. Va passar, com dèiem, fa 15 anys, el 20 d'agost del 2008, quan un vol es va enlairar des de l'aeroport de Barajas a Madrid cap a les Palmes de Gran Canària. Pocs minuts després va estavellar-se. Francisco Martínez, en una entrevista aquí al Món a RAC1, denunciava que avui dia continuen tenint els mateixos problemes.
A dia d'avui hi ha coses que sobre paper estan molt bé, però en la pràctica no estan nada bé. Seguimos sin conseguir l'assistència de fora en menos de 20 minuts. Estamos siempre rondando los 25-30 minuts. Luego volver a tener los mismos problemas. Si se surge un accidente en un entorno aeroportuario, otra cosa es que se estrella a 5 kilómetros, pero si ocurre otra vez en el aeropuerto, en esto, en el de Barcelona, en aeropuertos grandes, va a haber los mismos problemas.
Per la seva banda, l'Associació d'Afectats del vol d'Espaner denuncia que encara no s'ha aclarit qui són els veritables responsables de l'accident on van morir, recordem, 154 persones. Ara, 15 anys després, els afectats diuen que la justícia els ha donat l'esquena. En parlava també aquí al Món a RAC1 la presidenta de l'associació, Pilar Vera.
A pesar de todas las pruebas contundentes que hay respecto a lo que pasó hace 15 años, no hemos podido conseguir justicia, ni verdad. Los responsables de ese desastre, de ese caos, ¿por qué no han respondido donde debían haber respondido, que es ante la justicia?
L'associació apunta que els serveis d'emergències podrien haver evitat la mort d'algunes de les víctimes si haguessin arribat abans al lloc de l'accident. Eren 9 minuts per les 9. Ara tornem.
Arriba a Vilanova i la Geltrú la primera regata preliminar de la 37a Copa Amèrica. Equips d'arreu del món s'enfrontaran a més de 50 nusos de velocitat en aquesta primera regata tan esperada. Viu la 37a Copa Amèrica, del 14 al 17 de setembre a Vilanova i la Geltrú.
El precio Lidl es el mejor precio.
Medio kilo de pechuga de pollo ahora por 3,35, ahorras un 24%. Y helado Chocoboom por 2,49 el pack de 8, ahorras un 21%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
Tornaràs de vacances amb imants per a la nevera, postals que desaràs en un calaix per no mirar-te-les mai més i pareus que no tornaràs a posar mai a la vida. I de veritat que tornaràs sense el cupó extra de Nadal de l'11? Aquestes vacances no oblidis de comprar el cupó extra de Nadal de l'11. Ja és a la venda amb 80 premis de 400.000 euros i més de 970.000 cupons premiats. Compra ara el cupó extra de Nadal de l'11. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8 minuts i les 9 del matí. Actualitzem ràpid tot el que està passant a Madrid. Després d'una nit intensa de negociacions a banda i banda, una nit intensa i unes primeres hores del dia també molt intenses de negociacions per desencallar la presidència del Congrés dels Diputats, d'entrada podem explicar dues coses. Una, la que ens comentava l'Adrià Santasusagna fa tot just 10 minuts des de Madrid, que Junts per Catalunya i el PSOE són a hores d'ara més a prop que mai, més a prop que les últimes setmanes, de tancar un acord per la presidència del Congrés dels Diputats. Per tant, més a prop que mai, Francina Armengol d'ocupar aquest càrrec. I per altra banda, que Esquerra Republicana ha convocat una roda de premsa per d'aquí mitja hora mal comptada, menys per un quart de 10 del matí. Compareixeran Gabriel Rufián i Teresa Jordà, precisament per explicar què n'ha sortit d'aquestes reunions i negociacions amb els partits socialistes. N'estarem molt pendents, ho seguirem aquí a RAC1. Recordo, a partir d'un quart de 10 del matí, roda de premsa d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián i Teresa Jordà, per explicar, deduïm, la seva posició en aquesta votació que començarà a les 10 en punt del Madrid, de les 10 en punt del matí, des del Congrés dels Diputats, on hi tenim Adrià Santasusagna i Roger Perciba. Per altra banda, atenció al que hem llegit avui a The Times, la Federació Internacional d'Escacs prohibeix a les dones trans participar en els tornejos oficials femenins d'alt nivell. Aleguen que han d'estudiar bé si el sexe biològic dona avantatges en el joc d'escacs. La Federació Internacional d'Escacs té un termini de 2 anys per prendre una decisió definitiva. Tot i la prohibició temporal de participar en tornejos oficials, les jugadores trans sí que podran competir en tornejos oberts. I a Alemanya, el govern ha donat llum verda a un projecte de llei per legalitzar el cànnabis per ús recreatiu. A la nova normativa, si s'aprova, el límit de possessió legal serà de 25 grams per persona adulta. Això vol dir que es podrà consumir al carrer sense problemes.
També permetrà cultivar un màxim de 3 plantes per consum propi. La venda de cànnabis quedarà restringida als clubs socials i se'n prohibirà el consum als locals d'oci nocturn. El principal impulsor de la decisió és el ministre de Sanitat alemany, Karl Lauterbach, que creu que la mesura, lluny d'incentivar el consum, el limitarà.
Que ens ataquin des dels dos costats és un bon senyal. Si la solució hagués estat liberalitzar molt més la circulació de cànnabis, com han fet els Països Baixos o en alguns estats americans, augmentaria el consum. I això és precisament el que volem impedir. Amb aquesta mesura pretenem limitar el consum i fer-lo més segur.
De moment el Consell de Ministres ha donat vistiplau al projecte de llei. Ara la llei s'haurà d'aprovar a les dues cambres del Parlament alemany.
Al Baix Empordà, els Mossos d'Esquadra sospiten que darrere del sabotatge que ha deixat Torroella de Montgrí i l'Estartit sense telèfon, ni ràdio, ni tele, hi ha els mateixos responsables que en els talls de dimecres passat a la Garrotxa. Mentre la policia ho investiga, l'Ajuntament de Torroella ha anunciat que es personarà com a acusació popular en el cas. Recordem que a principis de setmana algú va tallar amb una radial el cablatge de 4 torres i van deixar sense servei tots els operadors. Les últimes hores a Torroella ja s'ha pogut restablir parcialment el servei, però per arreglar-ho del tot caldrà treballar-hi durant setmanes. Marc Catorri.
Els Mossos encara no han pogut esbrinar qui hi ha darrere del sabotatge, tot i que sospiten que podria estar relacionat amb un incident gairebé calcat que va passar dimecres passat a la Garrotxa. Al Baix Empordà, Torroella i l'Estartit han quedat sense servei gairebé 3 dies, precisament la setmana de l'any en què més gent coincideix a la zona. L'alcalde de Torroella, Jordi Colomí, no entén els motius del sabotatge. En va parlar al Versió Estiu.
El que s'ha fet és incomprensible, perquè no entra la ment d'una persona normal, per dir-ho d'una manera, és que no ha generat cap benefici per ningú, perquè no han robat res, només han anat a tallar amb una radial perquè no donin el servei. Ha fet molt i molt de mal a molta gent i no ha fet bé absolutament a ningú.
Colomí calcula que el sabotatge ha afectat unes 90.000 persones des de diumenge i fins ahir. A bona part de la zona només hi funcionava la fibra òptica i el senyal de wifi que en penjava. Per tant, cada cop que algú sortia de les zones wifi, quedava fora de joc. Ni trucades, ni connexió a internet, ni ràdio, ni televisió.
3 minuts i les 9 del matí, el Mago Pop debuta avui als Estats Units i fa història per ser el primer català que porta una producció a Broadway. Serà al teatre Ethel Barrymore i serà durant 2 setmanes. Avui és la preestrena del format Broadway de l'espectacle Nada és impossible, però la gran estrena serà diumenge. Des que ha arribat a Nova York, l'il·lusionista català no fa més que acumular rècords. Fa una setmana es va convertir en el primer artista que farà fins a 3 espectacles en un mateix dia a Broadway. Woody Allen preestrenarà la seva nova pel·lícula a Barcelona.
J'ai appris un truc avec mon premier mariage, parce qu'un mariage réussi, ça se réveille pas. Ça devrait pas.
Es titula Golpe de Suerte, l'estrena serà el 17 de setembre al cinema Movie Aribau a les 7 de la tarda i les entrades ja estan a la venda. El cineasta dels Estats Units aprofitarà la seva estada a Barcelona per tocar el clarinet juntament amb la seva banda, que és la New Orleans Jazz Band.
Seran 2 concerts el 18 i 19 de setembre al Teatre Tívoli en el marc del Festival de Jazz de Barcelona. Woody Allen té una estima especial per la ciutat i ha fet parada diverses vegades, com per exemple en el rodatge de Vicky Cristina Barcelona l'any 2008. La pel·lícula Golpe de Suerte és la número 50 del cineasta i arribarà als cinemes el 29 de setembre.
I després de batre desenes de rècords als cinemes, Barbie ja té data d'arribada a les teles de casa. Serà el 5 de setembre i es podrà comprar a Amazon. Va, i arribarem a les 9 del matí amb música. El grup Figaflaues ha anunciat fa poques hores que traurà nova cançó. Tanta cosa per investigar, si l'ho no traia de durar. El duet ha avançat un fragment, aquest que escoltem, al seu TikTok. Encara no han explicat quan faran publicar la cançó, però han dit que serà aviat. De moment, sembla que el títol del tema serà Aurora. Estarem molt pendents. I si voleu sentir música en directe, a Puigcerdà, avui comença l'Occident Summerfest Cerdanya. I donaran el tret de sortida als God Save the Queen, la banda argentina que replica fidelment els concerts de la banda. Entre els plats forts d'aquesta segona edició hi ha David Bisbal, que hi farà parada amb la gira Me Siento Vivo Tour. Ai, 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 Como es de las máquinas, primero de todo. Dissabte serà el torn de Miki Núñez.